Són les 3.
Catalunya migdia.
Doncs sí, comencem aquí la segona hora d'aquest Catalunya migdia, des d'ara i fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que la catalana Isabel Perelló és la nova presidenta del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. És la primera dona que tindrà, doncs, la màxima autoritat judicial a Espanya. El seu nom no es va posar sobre la taula de l'òrgan de govern dels jutges fins ahir a la nit, i avui ha estat escollida amb 16 vots favorables davant dels 4 que ha obtingut la seva rival i companya, Anna Ferrer. Totes dues eren propostes d'última hora del grup progressista per intentar trencar el bloqueig, i el nom d'Isabel Perelló és el que ha acabat encaixant millor ara també dins dels propòsits del bloc conservador. Ara mateix, això mateix, el dia en què Esquerra i els comuns s'han tirat al damunt del govern per l'anunci que va fer ahir el president Salvador Illa en una entrevista a TV3 i a Catalunya Ràdio, dient que ampliarà l'aeroport del Prat. L'han advertit que no acceptaran una obra que ampliï la pista. El govern ha respost que la decisió la prendran d'aquí a 3 mesos, quan rebin un informe que estan fent els tècnics. Diu el govern que no té una posició ferma sobre aquest fet fins que no tingui aquest informe dels tècnics. I també us hem explicat aquesta última hora sobre la guerra a Ucraïna. Hi ha hagut una nova massacre amb míssils russos a l'est d'Ucraïna. Dos projectils han matat una quarantena de persones i n'han ferit 180 a la població de Poltava. Unes xifres que el situen ja d'entrada en un dels episodis més sagnants en els 2 anys i mig que ja dura aquesta guerra. A aquesta hora, però, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs continuem amb les tragèdies, podríem dir, almenys 10 morts en el naufragi d'una embarcació al canal de la Mànega, que intentava creuar de França a Anglaterra. Entre les víctimes hi hauria menors. La xifra, però, podria augmentar. Segons la Prefectura Marítima, hi ha en marxa ara una operació de rescat d'una 50ena de víctimes a uns 35 quilòmetres al sud de Calais, al nord-est de França. Per ara, no se sap quantes persones anaven a bord d'aquesta embarcació. S'espera que el ministre de l'Interior francès, en funcions, Gérald Damardin, visiti la zona. La setmana passada, el president Emmanuel Macron es va reunir amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, per treballar plegats per desmantellar justament les xarxes il·legals que fan passar migrants de França al Regne Unit. Aquí l'actual ministre de Transformació Digital, José Luis Escrivá, es perfila com el nou governador del Banc d'Espanya. Està previst que el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho anunciï ja demà de manera oficial al Congrés. Des del PP, rebutjant de moment aquesta designació, anem a Madrid. Jordi Brasco, bona tarda.
Bona tarda. De portes en fora, l'executiu espanyol ni confirma ni desmenteix la designació d'Escrivá. Diuen que és el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a qui li toca anunciar-ho demà, però Pilar Alegría sí que s'ha referit al perfil de qui ocuparà el càrrec de governador del Banc d'Espanya.
Un mensaje, por supuesto, de tranquilidad. Es evidente que los responsables de dirigir el Banco de España, sin duda ninguna, responderán, como no puede ser de otra manera, a un perfil de absoluta solvencia, como siempre ha sido.
Des del PP informen que no se'ls ha proposat oficialment el nom d'Escrivá, però que, en tot cas, no en volen ni sentir a parlar. Jordi Brescó, Catalunya Ràdio, Madrid.
I de l'àmbit econòmic, a la Plana de Lleida, productors de pistatxo han trencat el contracte que tenien amb el grup agroalimentari Borges, amb seu a Tàrrega, perquè consideren que els estan pagant la collita per sota del preu de mercat. Aquesta empresa ho nega i assegura que les liquidacions són les que s'havien pactat amb els pagesos. Lleida, Estela Gossoms.
Segons denuncia Unió de Pagesos, els afectats són una 70ena d'agricultors que conreen unes 500 hectàrees, la majoria en l'àmbit del canal Segarra-Garrigues, on el grup Borges va fomentar fa uns anys el cultiu de pistatxo. Ara el sindicat agrari acusa l'empresa de renunciar al projecte i forçar la situació amb la rebaixa del preu que paga pel producte. Sergi Martín és responsable nacional de la fruita seca del sindicat.
Paguen el pistatxo molt per sota de preu de mercat, a més, incomplint aquest contracte que tenien signat. Què estaven fent? Doncs fer que els pagesos renunciessin a aquests contractes per la seva pròpia voluntat. Què guanyava Borges amb això? No pagar la indemnització que prometien el contracte.
Segons Martín, ara han buscat altres operadors fora de Catalunya que els paguen més. En un comunicat, el grup Borges afirma que les liquidacions responen a l'establert del contracte i asseguren que continuen apostant pel pistatxo com un cultiu de futur.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda.
I amb l'Alícia Puig, que és experta en polítiques públiques climàtiques en àmbit europeu. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I que debuta a les tertúlies del Catalunya Mitjà, per tant, benvinguda.
Moltes gràcies.
No estiguis nerviosa, eh?
Una mica ho estic.
No.
És bo, primer dia. Bona
no te'n refis a la Mònica.
Vale.
Home, quina mala fama, ja, per així,
si
d'entrada.
Per si de cas.
Jo anava a dir-li, a mi no pateixis. I ara l'Òscar va, no?
ja parlarem.
I ara va l'Òscar a la peixera, diu, em dona la raó.
No, no, me la donen a mi. Pensa que com que Manu i jo...
Ets el cap.
Com que Manu i jo
m'han donat... Tinc les de perdre, vols dir, no?
La raó. Totes dues, però, de qui no us heu de refiar és de qui us proposarà el primer tema. Perquè ja només li faltava que la Laia Tudel hagi donat pas remarcant, com si fos un fet històric, una decisió que he pres aquest estiu, que no sé si no em penediré d'aquí a un parell de setmanes. Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda, estimat Òscar.
Com estàs?
Molt contenta de trobar-te.
Home...
De nou. Clar. Sí, sí, sí.
Vam estar 5 anys...
5 anys junts.
Fent dèries cada dia.
Cada dia al Catalunya migdia.
I no ens vam escanyar.
No ens va anar malament, no ens va anar malament,
No ens va anar malament i tampoc no ens vam escanyar, cosa que ja també va ser força significatiu. Vindràs cada dimarts, eh? O ens faràs cada dimarts una proposta de dèria?
A mi em fa molta il·lusió. Ara estic una mica rovellada, Òscar.
Ara, diu, ara. Com si llavors no ho estigués, eh? Com si llavors sempre ho feies fantàstic, no?
No, dic en el sentit que ara, ostres, trobar la dinàmica potser costarà, però vaja, ja ho intentarem.
A veure, vinga, va, confiem en tu. A veure, tens tema pel primer dia?
Sí, senyor.
A veure.
Ho tiro?
Sí.
Doncs a veure, ja és setembre, ja hem tornat.
When I was a young man.
Ja estem amb les músiques.
Bé, aquesta és molt bonica, és el Lou Reed del disc Lost in the Stars dedicat a Kurt Weill, i és una cançó que es diu September, que parla de l'arribada del setembre. Sé que costa d'arrencar, però és igual perquè és una cançó molt bonica. En tot cas, no tenia ganes de parlar del setembre, tot i que m'ha fet molta gràcia sentir els programes, no el teu, els programes que van començar ahir i que parlaven de l'estiu com si l'estiu no haguessin hagut programes, saps? Parlaven de notícies de feia 10 dies perquè ells arribaven i les volien comentar. En tot cas, jo volia parlar d'una notícia d'aquests dies. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, ha determinat, ja ho sabeu, ja ho hem dit a la ràdio, que els jugadors, quan arribin a l'estadi per jugar un partit, no hi vagin vestits de carrer, sinó que duguin l'uniforme oficial de passeig del club, que són uns pantalons curts, negres, i la samarreta, formals però iguals. I d'aquesta manera, doncs, s'evita la imatge dels esportistes lluint la roba personal, els texans nou de trinca envellits especialment amb 3.500 rentats, les sabates de marca, la samarreta llampant. Jo diria que això no és pas per evitar la passarel·la, sinó per evitar, suposo, l'ocupació mental que significa el què em poso per anar a desvestir-me. Com quan tens una cita, a veure, com quan tenies una cita i deies... Vaig a triar cuidadosament la roba que portaré per despullar-me. S'ha fet una caricatura interessada de l'idea de portar uniforme a la feina o a l'escola. S'ha parlat de la no individualitat que suposa, de l'adotzenament. Avui en dia els uniformes ja no són el que eren. La prova, doncs aquests jugadors del Barça, o els treballadors d'empreses informàtiques o els de sales de restaurant, que van molt moderns. Jo quan veig, per exemple, els castellers, els ballarins, els músics d'una orquestra clàssica... Entenc, potser, que vagin uniformats o amb games de colors perquè no són ells els que han de ser singulars, sinó el que fan junts. Ara bé, també et dic una cosa. Jo preferiria anar a picar pedra a Sibèria que posar-me l'uniforme de les hostesses de Hainan Airlines, de la Xina, que semblen Madame Bovary. Per no parlar de les de Logan Air de la Gran Bretanya, que van vestides de quadres escocesos. En tot cas, Hansi Flick està aconseguint resultats esportius. Ell, Pep Guardiola, a mi em sembla, propugna una mena de disciplina, entre cometes, molt poc popular als nostres...
Jo em podia ser el primer dia sense accident. És que ja se sabia. És a dir, en el moment en què incorpores en Parc Moliner ja saps que algun embolic has de tenir. Quan no és una cosa, és una altra. A veure quin problema tècnic ha tingut, perquè l'hem perduda. Però intentem recuperar-la, i així ja d'aquesta manera em va perfecte, perquè si el primer dia ja li podries tirar les orelles. Però, a veure, totes dues, què és això dels uniformes? Perquè ella feia la referència una mica en sentit positiu. I sí que és veritat que, per exemple, a les escoles hi ha com molt debat sobre si és positiu, si no, si fa que la gent vagi tots més uniformats, mai més ben dit. Què?
Jo, mentre l'Empar parlava, estava pensant precisament en la paraula disciplina, no? I pensava que per uns senyors que xuten la pilota i que, diguem-ne, tots guanyen molts calés, tots poden, diguem-ne, caure en una certa tonteria al cap, perdó, que faig una imatge així una mica exagerada de l'assumpte, doncs que hagin d'arribar al seu lloc de feina amb un uniforme, quan al final s'acabaran posant un altre uniforme, no em sembla tan estrany, no? El que passa és que jo no faria sempre una visió positiva dels uniformes. Hem tingut, no? Em sembla recordar una vegada amb la Copa Davis, vam tenir una polèmica per com es feia vestir les noies, no? Perquè anaven amb una faldilla molt curta, etc, etc. Per tant, diguem-ne, si l'uniforme implica cosificar la persona que està portant aquell uniforme, òbviament jo diria ni parlar-ne, no? Entenc que en aquest cas del Barça és posar ordre dins d'una plantilla que té, diguem-ne, elements més que suficients com perquè algú, diguem-ne, se li vagi la pilota, mai millor dit.
Oi, sí.
Jo en el meu primer dia era l'últim que esperava.
Benvinguda.
Això amb la dèria sempre passa.
I espera't. Sí.
A mi m'agradaria saber, em crea curiositat, com s'ha rebut això als vestuaris del Barça? Hi haurà un malestar de dir era el nostre moment de xulejar, treure els bons pantalons, les bones sabates, o hauran dit, és veritat, deixem-nos de tonteries, centrem-nos, ens posem la roba que ens marca l'entrenador i així estem més centrats als partits.
De fet, avui hi havia convocatòria de la selecció francesa i Jules Koundé, jugador del Barça, ja hi ha anat vestit de manera estrafolària o de manera a la moda, segurament.
A la moda.
Però, clar, amb el Barça que això passava quan hi havia partit, és veritat que ara no, perquè van tots amb l'uniforme designat. Hem recobrat l'Empar Moliner. Què has tocat, Empar?
No sé què he fet, però no he fet res. Potser és que... Mira, estic fent aquesta dèria des de a la masia on habito, des de la Porquera, que és on escric, que trobo que és molt adient. I potser la cobertura no és meravellosa, però en tot cas em sentiu bé ara, doncs.
Sí, ara et sentiu bé. Hi ha un oient que només... fa el resum perfecte, que diu a l'Empar, sí. Si no la tens lligada en curta a l'estudi, i tot i així potser també és incontrolable. Vull dir que potser
no,
seria això.
Algun dia vindré, Òscar, si tu m'acceptes.
En tot cas, el que
jo volia dir és que Hansi Flick està aconseguint resultats esportius. Com Pep Guardiola propugna una mena de disciplina que és molt poc popular ara. Guardiola deia, ens hem de llevar ben d'hora, era simbòlic. Flick diu simbòlicament també, deixa't a casa la individualitat, les ganes d'adolescents de ser singular. Ets únic, està bé com a inscripció d'una tassa. Però per l'art i el futbol, d'alguna manera ho és, jo crec que val la pena pensar que l'egomania ens allunya de la puresa laboral. Jo crec que aquesta idea, tu no ets tan important com no paren de repetir-te, es podria traslladar a l'escola i a la vida social. Fins i tot la feina més vocacional com la meva, que és escriure històries, té moments pesats i avorrits. El que jo entenc d'aquest comportament de Hansi Flick és això. L'adolescència avui en dia potser dura 40 anys. Si ets ric, dura més. I cal obligar-se a viure la vida sense uns pares massa pendents de tu i de la teva intendència, sense criats, sense mànagers, sense assistents, sense pares. Jo crec que el fet de dir una certa disciplina, perdoneu perquè no voldria semblar fatxa, perquè estic parlant de la disciplina que tu acceptes com a treballador o com a alumne d'algú que admires perquè en sap més que tu i perquè tu vols millorar. En aquest sentit, aquest uniforme que deia la Mònica, si no cosifica a un jugador del Barça és impossible no cosificar-lo. Li podries posar un llençol a sobre i el cosificaries. Ja t'ho dic ara.
Però és que es cosifiquen sols.
Exactament.
No els cal l'uniforme.
Exactament.
De fet, no sé si ha acabat, En part,
sí, 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 sí. No, sí.
Deia que el debat va més enllà, perquè és veritat que durant una època hi ha hagut com una defensa molt aferrissada de la disciplina, i fins i tot, sí. Ara penso, per exemple, en l'escola, no? No, l'atleta con sangre entra, no? I ara potser hi ha el risc d'anar a l'altra banda. Que és,
sí, Òscar, però aquesta caricatura de la letra con sangre entra, que ens diuen, o sigui, la no defensa de la disciplina ha fet una caricatura interessada. De la mateixa manera que a l'escola s'ha fet una caricatura interessada d'aquest mestre que t'explica la lliçó, que és un rotllo patatero, que no t'escolta. No, això fa molt temps que no és així. És a dir, una certa disciplina, per exemple, la disciplina esportiva, la disciplina que pot tenir un programa de ràdio, ostres, ens hem de reunir, hem de llegir el diari, la considero bona. Hi ha una part interessada que caricaturitza aquesta disciplina, diria jo.
Com ho veieu, a taula?
No, jo estic totalment d'acord, i que evidentment que per accedir al saber i a certes coses de la vida es necessita una mica de disciplina, i això en el debat educatiu ara s'està veient, no? Com tot aquest tema d'educació per projectes. Evidentment, tu pots fer coses que vagin una mica més enllà de la lletra com sang d'entra, però es pot fer quan hi ha un saber, i el saber no s'adquireix sol, s'adquireix a través de lectura i una mica de disciplina, evidentment.
Bé, doncs en tot cas és el primer tema que es proposava l'Empar Moliner, aprofitant aquest cas dels jugadors del Barça amb Hansi Flick al capdavant i reflexionant sobre si la disciplina està potser ara una mica poc de moda, entre cometes, i l'hauríem de reivindicar. No vol dir anar allò a toc de pito a tot arreu i que les normes ens acabin ofegant, però en tot cas sí que posar una mica d'ordre en segons quines situacions. Empar, fins dimarts que ve.
Fins dimarts.
Adéu, adéu.
Adéu.
Alícia, el meu primer dia no esperava haver de parlar de disciplina o de jugadors de futbol. Potser sí que aquest matí has pensat, un dia igual ens toca parlar de judicatura i ens toca parlar de Consell General del Poder Judicial. És la notícia del dia. Una catalana, Isabel Perelló, és la nova presidenta del Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges, que ha aconseguit renovar el seu màxim càrrec després de 5 anys bloquejat. Des de Madrid ho ha seguit la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
Què tal, com estem? Bona tarda.
Ha costat això, eh?
Ha costat moltíssim.
Déu-n'hi-do.
Sí, ja va costar renovar i ha costat 5 intents a pactar la presidència.
Clar, al final, la candidata que gairebé diríem que ha entrat a última hora, no?
Sí, a veure, els progressistes s'havien enrocat en que la presidenta havia de ser sí o sí una dona, i en això no pensaven cedir. Recordeu que el Poder Judicial, doncs, són 20 vocals, 10 de l'ala dreta i 10, podríem dir, del sector progressista. Per ser president o presidenta es necessita tenir mínim 12 vots a favor d'aquests 20. En els últims 2 mesos havien fet fins a 4 reunions fallides, doncs, per pactar un nom, per buscar un nom de consens, i el que podríem dir que ha passat avui és que tothom, que els dos blocs han cedit a la seva manera. Per què? Els progressistes, doncs, perquè han renunciat a les dues candidates més progressistes, podríem dir, que havien defensat fins avui, i han posat sobre la taula aquest nom d'Isabel Perelló, que era l'única que podia agradar més o menys a l'ala dreta, i per tant l'ala dreta ha acabat acceptant aquest nom. Ha sortit Perelló, com tu deies, catalana, considerada progressista. Els que la coneixen diuen, doncs, que és un nom de consens, que avala la seva trajectòria, que té un caràcter i un tarannà molt dialogant, i veurem a partir d'ara si és així, perquè també us he de dir que avui s'han posat d'acord amb la presidència, però a partir d'ara aquests dos blocs s'hauran de seguir posant d'acord per permetre que l'òrgan de govern dels jutges funcioni i, per exemple, per aprovar i per pactar tots els nomenaments de les places vacants que hi ha, doncs, en algunes sales del Tribunal Suprem, de les audiències, etcètera, etcètera.
Ara seguim amb tu, Paula, i si tens alguna pregunta també t'hi pots afegir, però en tot cas, per saber més qui és Isabel Perelló, recordem, magistrada de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, és nascuda a Sabadell, però durant la seva carrera ha treballat a l'Audiència Provincial de Barcelona, però també a Menorca, a Sevilla, i entre altres coses ha estat lletrada del Tribunal Constitucional. També és membre de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Qui la coneix bé és la magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona i exmembre del Consell General del Poder Judicial, Montserrat Comas. Bona tarda, Montserrat.
Hola, bona tarda.
Abans de res, quin perfil creu que marcarà Isabel Perelló al capdavant del Consell General del Poder Judicial?
Bé, ja és un perfil progressista, efectivament, perquè des de fa 39 anys que està la judicatura, pertany a l'Associació Jutgesses i Jutges per la Democràcia, ha trencat aquest sostre de vidre que ens costa tant a les dones. S'ha de dir que és la primera vegada que una magistrada dona assoleix la presidència del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, i ha lograt desbloquejar, doncs, aquesta decisió difícil que hi havia en aquest nou Consell, i per tant això permet començar a caminar i a treballar, perquè el Consell General té molts reptes.
Ara ho dèiem, el fet històric que sigui una dona per primera vegada al capdavant del òrgan de govern dels jutges. De fet, és un Consell General que la composició no és paritària, però s'hi apropa més que mai. Hi ha 12 homes i 8 dones. Això també marca un abans i un després, i és una tendència que cal potenciar, que les dones cada vegada tinguin més presència, perquè fins ara eren una rara avis.
Bé, en democràcia ha costat 40 anys trencar el sostre de vidre. Li diem sostre de vidre precisament perquè el vidre és molt difícil de trencar. però s'ha de dir que la judicatura a Espanya ja les dones som el 57%, per tant som majoria. Ja no hi havia cap raó històrica ni de justícia democràtica per posar veto a que les dones assolim tasques de govern dintre de la judicatura. I, per tant, és molt important. Avui és una gran notícia aquesta, en particular per món de la justícia, però en general també per tota la societat, perquè això ens fa avançar i avançar cap a la igualtat real entre homes i dones.
Hi ha oients que deuen pensar, és igual que canviï el president, però si al final són els jutges, i els jutges acabaran fent el mateix, però no, la figura del president, o presidenta en aquest cas del Consell General del Poder Judicial, té marge i pot incidir molt en els posicionaments de l'òrgan.
Bé, és una figura molt important, és el tercer òrgan, el Consell General del Poder Judicial és un òrgan d'un dels tres poders de l'Estat, que a més la Constitució li reconeix aquesta doble funció, no només presidir l'òrgan de govern del jutge, sinó presidir el Tribunal Suprem, que és l'òrgan de més relevància dintre de la cúpula judicial. S'ha de dir també com a bona notícia que també en democràcia és la primera vegada que aquest Consell ha lograt anomenar una magistrada amb els seus vots, sense cap ingerència dels partits polítics. Estàvem acostumats i ho veníem criticant que quan s'elegien els vocals del Consell, els partits polítics o els dos grans partits polítics, PP-PSOE, tancaven també el nom del president. Aquesta vegada s'ha lograt que això ja s'hagi trencat, això pot afavorir de cara al futur i també en el present que entrem en una nova etapa, una etapa en què es podrà, per la ciutadania, percebre una major independència del poder judicial. Repeteixo, no han interferit els polítics en el nomenament d'Isabel Perelló, i, per tant, en aquesta nova etapa és veritat que s'hi ha d'arribar a acords. Perquè hi ha un equilibri, que és un equilibri també fruit, diguem, dels equilibris que hi ha a la societat, que són plurals, i en aquesta pluralitat, doncs, Isabel Perelló, que és una dona de consens, doncs segur que trobarà, diguem, mecanismes perquè es puguin fer els acords necessaris, entre altres coses, per fer més de 90 nomenaments que és un dels reptes més importants que té aquest nou Consell.
A l'hora de les reaccions, de moment tothom celebra aquesta elecció, perquè, com diem, és una dona de consens i, per tant, tothom s'ha posat d'acord que és una bona notícia que hi hagi una nova líder, en aquest cas, del Consell General del Poder Judicial. Però hem sentit la ministra portaveu, Pilar Alegria, que destacava el fet que fos dona i el fet que fos catalana. El fet que sigui catalana, hem de preveure que tingui una sensibilitat especial pels temes que venen de Catalunya o no?
Bé, jo li haig de dir que la conec i, efectivament, és catalana, nascuda a Sabadell, i, a més, doncs, té família a Catalunya i, per tant, ve molt a la nostra terra i coneix molt les nostres virtuts i també els problemes a Catalunya. I té una especial sensibilitat per aquests problemes. Jo la vaig conèixer quan, a l'etapa que va ser magistrada a l'Audiència Provincial de Barcelona, és una dona de molt bon tarannà, i de saber escoltar, i això segur que ens ajuda. I a més he de dir que la seva vàlua doncs, queda reflexada en 39 anys que porta ja la judicatura, ha tingut molts destins i a tots aquests llocs on ha estat ha deixat bon record, perquè és treballadora, està molt ben formada, i bé, s'ha de dir a més que des de l'any 2009 doncs, forma part del Tribunal Suprem, es va especialitzar en el contenciós administratiu i per tant està a la sala contenciosa del Tribunal Suprem i també aquí a Catalunya és on va treure l'especialitat del contenciós administratiu i per això va entrar en el Tribunal Superior de Justícia. I bé, doncs també aquests 10 anys que ha estat de lletrada del Tribunal Constitucional, això també serveix. Aquí som juristes dintre la judicatura, ampliar, diguem, la nostra forma de veure, diguem, la resolució dels problemes està una etapa dintre del Tribunal Constitucional com a lletrada. O sigui que jo crec que té molts mèrits, que s'ha encertat i ens en, no sé, ens n'hem d'alegrar tots, jo crec.
Podem veure canvis de postura, per exemple, en l'aplicació de la llei d'amnistia? Recordem que al juliol el Tribunal Suprem va portar aquesta llei al Constitucional. Ara ella es presenta també del Constitucional. Aquí veurem canvis de posicionament o no?
Bé, aquí sí que no influeix, diguem, perquè el Tribunal Constitucional és un òrgan que no depèn del Consell General del Poder Judicial. Com tothom sap, de fet, no forma part de la judicatura, és un òrgan creat a partir de la Constitució espanyola per resoldre precisament tots els temes relatius a la constitucionalitat de les lleis i, a més, per resoldre també els recursos d'empart que poden fer qualsevol ciutadà davant de vulneracions de drets fonamentals que no han sigut atesos dintre de l'òrgan jurídic, dins dels òrgans jurisdiccionals de la judicatura. Tot el que hagi de decidir a partir d'ara el Tribunal Constitucional respecte a la llei d'amnistia, és veritat que ho farà amb un criteri d'independència en relació al funcionament del Consell General del Poder Judicial.
No, em referia a la resta de judicatura, si hi haurà algun canvi de posicionament o no.
Com vol dir?
Si en la resta, si des del Consell General del Poder Judicial es pot fer algun canvi de posicionament respecte a la llei d'amnistia o no? O ens deixa ja directament al Constitucional i que sigui el Constitucional qui acabi decidint?
Bé, ara ja, com que la llei va ser aprovada en el Parlament espanyol, ja és llei, ja està en el butlletí oficial de l'Estat. Per tant, al Consell ja no li pertoca fer cap informe. Els informes que fa el Consell és quan són previs a la seva aprovació, per tant, en fase d'avantprojecte o de proposicions de llei, i en aquest cas ja no, el Consell ja no té res a dir, diguem. Podran opinar els vocals del Consell General del Poder Judicial lliurement i tots tindran segur la seva opinió, però ara qui li correspon moure fitxa, a part de la judicatura, que encara hi ha assumptes que s'han de resoldre en els diferents tribunals, la última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional i també podrà ser, pot ser, que alguna de les qüestions es resolguin pels tribunals internacionals.
Montserrat, com a magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exmembre del Consell General del Poder Judicial, gràcies per ajudar-nos a posar una mica de context de qui és i quina importància té el nomenament d'Isabel Perelló. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres per escoltar-me.
Ara sento l'Alícia Puig i la Mònica Sabata, però abans, Paula, et dèiem amb l'entrevista amb la Montserrat Comas que de moment les reaccions, no podia ser d'una altra manera, després de tant de temps de no trobar el consens, des de totes bandes, tant des dels vocals del Consell com també des del Partit Popular i PSOE, satisfacció, perquè per fi hi ha un nom.
Sí, podem dir que avui tots van en la mateixa línia. És molt interessant el que deia ara la Montserrat Comas, de que si una cosa s'ha evidenciat aquestes últimes setmanes és que ni PP ni PSOE van pactar d'entrada un president, una persona que ocupés doncs, la presidència, i que per tant això ja demostra un salt, un pas endavant amb el que s'havia fet fins ara. I avui hem sentit justament el Partit Popular que sortia doncs, a celebrar que s'ha triat una presidenta sense que hi hagués cap ingerència política. També ho deien des de la Moncloa, no?, que posaven sobretot el focus en això que deies, que fos dona, que fos progressista. Penseu que fa més de 28 anys que un progressista doncs, no ocupa la presidència del Consell General del Poder Judicial, que sempre ha estat doncs, ocupada per conservadors, i doncs tots celebraven aquest acord, també dins els vocals del Poder Judicial, que deien que havia costat, però que finalment havien trobat un nom de consens. Sobre això que li preguntaves ara a Montserrat Comas de l'amnistia, sí que és interessant veure què passarà en les properes setmanes, perquè l'òrgan que presideix a partir d'avui doncs, Isabel Perelló, perdoneu, sí que té sobre la taula la queixa que va presentar l'advocat de Carles Puigdemont, on demanava a l'òrgan de govern dels jutges que sancioni a Pablo Llarena per dilatar-li l'aplicació de l'amnistia. Per tant, sobre aquest punt sí que s'haurà de posicionar aquest nou poder judicial.
I també veurem els diferents jutges que han d'anar cas per cas i com apliquen o no la llei. És això el que li volia preguntar a la Montserrat Comas, i ella ha anat cap al Tribunal Constitucional, que òbviament no està sota el paraigües, podríem dir, d'Isabel Perelló. Què us sembla, Mònica, Alícia? Que 5 anys amb el mandat caducat, han costat Déu i ajuda a negociacions, i al final deia Montserrat Comas deia que no hi ha hagut ingerència política en el seu nomenament, però home, fa setmanes i fa mesos que sentim els uns als altres com es veta un candidat, com es veta un altre, com es negocia.
Jo La veritat és que aquest matí, quan he vist la notícia, he tingut la sensació de... ja tocava acabar amb aquests 5 anys. N'hem parlat en moltes tertúlies, també, no?, del Consell General del Poder Judicial caducat. I dos, he pensat, ho hem fet, diguem-ne, al darrer minut, no?, al darrer minut, i amb la cosa aquesta del final obrir candidatures més enllà dels membres del Consell, perquè els membres del Consell no feien el consens suficient, no?, i per tant és un nom que es posa damunt de la taula ahir la nit i que en tot cas s'aprova. Jo crec que hi ha hagut durant aquests 5 anys ingerències màximes, tots hem sabut les trifulques que hi ha hagut entre els partits polítics pel que fa al poder judicial, i en tot cas crec que sí que és de celebrar, com deia la jutgessa Comas, que es trenqui el sostre de vidre i que sigui una dona. Evidentment, això és un fet remarcable en una professió on els homes fins al moment doncs havien tingut un pes molt important. A mi m'agradarà veure amb els temes que toquen a Catalunya què passa, no? M'ha sorprès també que la portaveu del govern espanyol remarqués que és catalana.
A més, és claríssimament la resposta de Paula, perquè diu és una mujer catalana.
Sí, sí, dues vegades sí, sí, sí. Ho ha dit a més,
però,
eh?
Però m'ha sorprès precisament aquest èmfasi, no? Perquè, diguem-ne, no sé si li fan cap favor posant èmfasi en aquesta qüestió per l'inici del seu mandat, quan em sembla que demà pren possessió i demà passat és la inauguració de l'any judicial i, per tant, haurà de fer un primer parlament en públic, no? I l'han, diguem-ne, classificada en un espai concret, sabent que els conservadors hi continuen essent i que els conservadors fan amb la justícia el que volen. No?
Jo estic d'acord que hi ha un punt que les paraules de tant dir-les a vegades es gasten, però l'anomalia democràtica que ha suposat tenir 5 anys bloquejat al poder judicial és una barbaritat democràtica i, per tant, no perquè ho haguem dit tant, ha perdut sentit. Per tant, és una molt bona notícia que s'hagi acabat i que sigui una presidenta progressista. Jo crec que ara comença per això el gran repte del Consell General, que és el que va anunciar el president Sánchez farà unes setmanes i probablement mesos, que és aquesta democratització del poder judicial, amb temes com, per exemple, les sancions a certs jutges, com el que es comentava ara del jutge Llarena, però no només, l'accés, la formació... Per tant, per mi ara comença una etapa molt important del poder judicial i que, evidentment, en un sistema judicial on gairebé el 60% eren dones, el Consell General no podia sinó reflectir, i encara no ho reflecteix, perquè encara estem en minoria les dones, però ja s'apropa més a la realitat que això suposa. I després, només una minicosa. Hi ha un punt que es repeteix molt aquesta idea de la ingerència política en el poder judicial, però hi ha un punt que en l'estat de dret és el poble que escolleix el poder legislatiu, el legislatiu l'executiu i l'executiu també el judicial. Vull dir que es dona una importància a aquest fet de la ingerència política com si fos una cosa negativa quan forma part de l'estat de dret amb el que ens hem dotat entre nosaltres.
El que passa que tu deies, és una anomalia democràtica haver estat 5 anys amb l'òrgan caducat, i és evident. Però és que ha estat molt evident que no es renovava per interessos polítics. És evident que hi hagi un control polític per tal que els jutges no puguin fer i desfer sense que hi hagi un cert control, etc. Però és que aquí era evident que s'estava utilitzant la renovació o no renovació del Consell per un interès partidista.
Però això no se soluciona fent que els jutges es trin entre ells mateixos, sinó amb altres majories. Ara mateix és amb 2/3, hi havia altres propostes de la modificació de la llei orgànica que fos amb majories simples o amb altres maneres per ser més representatius de les majories de legislatura. Però jo no crec que la solució a que aquests anys s'hagi fet tan evident que sí pel partisme sigui que els jutges es trin ells mateixos.
No dic això, però sí que és veritat que durant aquests anys, si algú tenia algun dubte, és que ha estat molt evident, és que ha estat fins i tot allò, és que clamava al cel, que clarament era l'interès dels uns o els interessos dels altres, i allò estava allà encallat 5 anys, i quan hi arribava un acord, llavors passava qualsevol cosa política, i llavors la reacció del partit contrari era, doncs ara no renovo, o no pactem l'any, no, Paula? És a dir, que
Òscar, si recordaràs que els primers, les primeres enganxades quan tocava renovar ja fa gairebé 4 anys van ser per aquells whatsapps que es van filtrar, no?, d'Ignacio Cosidó dient que volien col·locar una fi
per detrás, no?, i tot
per
allò,
controlar la sala segona del Suprem per darrere, no? Per tant, hi ha hagut evidències, no?, de que s'ha volgut fer aquest control, no és que ho diem nosaltres, sinó que hi ha proves, després fins i tot tot quan el president, que hi havia Carlos Les, més far de la situació, un diumenge al vespre a última hora, doncs, va optar per dimitir. El que s'esperava llavors és que tots els vocals, doncs, dimitissin en bloc i es forcés la renovació per part del Partit Socialista i el PP, però tampoc va passar, no? Perquè els mateixos vocals, doncs, sabien o volien que hi hagués aquesta majoria conservadora al Consell General del Poder Judicial. Ara s'obre una nova etapa, em sembla que ho ha dit la Mònica fa una estona, serà interessant veure què diu demà passat en aquest discurs, doncs, la nova presidenta, perquè, si ho recordeu, en els últims anys aquest discurs sempre ha estat amb moltes referències cap a Catalunya, cap a l'independentisme, no? De retreure els anys del procés, de com s'havia portat al límit, no? També la justícia i la situació de l'Estat espanyol. Per tant, serà interessant veure cap on va, quin perfil, si és més conciliador, doncs té Isabel Perelló i cap on va aquesta nova etapa de l'òrgan de govern dels jutges.
Doncs veurem, començarem a tenir pistes a partir de demà passat, però a partir d'ara segur que anirem sabent com es va desgranant d'una banda el seu paper i de l'altra també tots aquests nomenaments, perquè ens insistim que s'han de renovar un munt de nomenaments, s'han de fer molts nomenaments i que, per tant, té feina a partir d'ara Isabel Perelló amb qui ens haurem d'anar familiaritzant en els pròxims dies. Paula Brujats, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Passen 6 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses. Ens volem fixar en un tema que ha estat notícia en els últims mesos, durant tot l'estiu, que ha estat la presència, per exemple, d'armes blanques als nostres carrers, els problemes que tenen els Mossos d'Esquadra, les policies, les guàrdies urbanes de diferents ciutats per controlar aquesta presència, i volem saber com s'ha afrontat aquest problema en altres països on també han tingut un problema similar. Ara ho afrontem.
Quim Masferrer, què hi posem?
Uf, avui estic...
Un Colacao calentet?
Mira que ets bona gent.
Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao?
De veure les coses d'una altra manera.
Equiliqua, aquí el teu Colacao.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Catalunya migdia.
3:45. Els últims mesos s'ha generat una alarma social pels apunyalaments que hi ha hagut a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, parla de 3 apunyalaments al dia. I les dades nacionals que hi ha disponibles ara mateix també indiquen una tendència clara. L'any passat es van tramitar gairebé 9.200 armes blanques, mentre que 4 anys enrere la xifra era la meitat. Estem parlant de ganivets, punyals, navalles, matxets... I encara hi ha una altra dada que dona base a aquesta alarma social. A hores d'ara, a Catalunya, 4 de cada 10 morts violentes són per ferides d'arma blanca. És un fenomen que, lògicament, inquieta. La policia, els ajuntaments, la Generalitat, el mateix Departament d'Interior també ho ha fixat com una de les seves prioritats d'aquesta legislatura, combatre la inseguretat ciutadana. I que s'estén a d'altres països, com dèiem, com per exemple Alemanya, on a més del problema de la delinqüència comuna també tenen casos de terrorisme. I allà també s'hi barreja la qüestió de la immigració. Només l'any passat es van comptar 14.000 atacs amb ganivet en aquest país. L'últim, un apunyalament múltiple a Solingen, que va causar 3 morts i que va ser reivindicat per l'Estat Islàmic. Anem a Berlín amb el corresponsal de Catalunya Ràdio i de TV3, l'Oriol Serra. Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
A Barcelona sentíem la setmana passada l'Ajuntament de Barcelona que admetia que s'hi ha de fer alguna cosa amb aquesta presència d'armes blanques al carrer amb tota normalitat. Proposava que es prohibeixi l'accés de persones amb armes blanques a grans esdeveniments i al transport públic. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, va anunciar que demanaran que s'endureixi la llei estatal que ho regula. A Alemanya, de fet, el govern ja ha decidit això, no?
Sí, de fet, el que s'ha decidit doncs, és una nova normativa molt semblant al que descrivies. La norma que, diguéssim, és la llei d'armes aquí a Alemanya, fins ara ja incloia, per exemple, que els ganivets desplegables estaven prohibits, que els ganivets amb una fulla de més de 12 centímetres doncs, també estaven prohibits, però ara el que s'ha optat és per la prohibició total d'armes blanques, és a dir, qualsevol tipus de ganivet en això que deies, el transport públic, esdeveniments, festes majors, exposicions, etc, no? Fires. Aleshores, clar, el que aquí, diguéssim, és més simptomàtic és aquesta decisió exprés, no? Aquesta norma que es va decidir en poques hores i arran d'aquest atemptat que comentaves de Solingen, que va tenir lloc tot just el 23 d'agost.
Amb el risc que té això de fer decrets en calent, eh? Que a vegades, sí, quan hi ha aquesta mena d'alarma social, perquè hi ha hagut un atemptat, es prenen algunes mesures, sí, que caldria veure, no?
I amb unes eleccions a la vista, clar, perquè va succeir, és a dir, la decisió es pren pocs dies després de l'atemptat, però sabent que quatre dies després, de fet dos dies després, hi havia eleccions a Turíngia i a Saxònia, i amb tot el discurs de l'extrema dreta, doncs, culpabilitzant, monopolitzant el que seria doncs, la violència, en aquest cas amb arma blanca, sobre la població immigrant, que de seguida veiem, quan mirem les estadístiques, que realment el percentatge és baixíssim. És a dir, clar, és molt cridaner, sobretot quan es tracta d'atemptats de caire islamista o amb una motivació ideològica al darrere, i doncs, quan trobem doncs, que hi ha un refugiat sirià que és presumpte membre d'estat islàmic, aleshores, diguéssim que la bola es fa grossa, però realment estem parlant de casos aïllats. Aquest any d'atemptats mortals amb aquest tipus de, diguéssim, de violència amb arma blanca, doncs vam tenir, recordareu, l'assassinat d'un policia el 31 de maig a Mannheim i aquest atemptat que comentàvem de Solingen de finals d'agost. Per tant, això al costat d'aquests 14.000 delictes d'arma blanca, en aquest cas del 2023, que sí que és un augment respecte a l'any anterior, doncs seria molt insignificant.
Diries que entre la societat alemanya hi ha també aquesta alarma social que aquest estiu, per exemple, han tingut a Catalunya, o no? És a dir, són conscients de que hi ha un problema amb la presència d'armes blanques amb tota naturalitat al carrer?
Sí, 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 en aquest sentit, sense cap mena de dubte, és a dir, hi ha por a l'aparició d'una arma blanca quan hi ha multituds. De casos en tenim molt sovint, per exemple, casos doncs, de persones que pateixen un trastorn mental, persones pertorbades que, pel que sigui, doncs, es fan amb un ganivet i... Bé, ataquen el primer que es troben. La setmana passada vam tenir dos casos. Una dona va pujar en un autobús al Rin del Nord Westfàlia, va ferir 6 persones. Vam tenir també un altre cas, en aquest cas era un refugiat que va treure un ganivet i la policia el va batre després de Solingen, és a dir, ara la policia també actua amb una miqueta més de precipitació, podríem dir. I bé, hi ha por a aquesta violència doncs, que al final doncs, és aquest accés a un tipus d'armes que és més fàcil que no pas doncs, un arma de foc, no?
Això a Alemanya, mantenim l'Oriol Serra, però també a Londres, saludem la Coia Ballester. Coia, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Aquí al Regne Unit, l'ús d'armes blanques també s'ha convertit en un element de preocupació. Estem parlant de xifres alarmants, Coia? Hi ha moltes més mostres de violència amb ganivets i altres armes, o és una sensació més que no pas avalada per els números?
No, ja està avalat per les dades, i hi ha molta preocupació, i li preguntaves a l'Oriol si genera alarma social, ja et dic que aquí sí, moltíssima. Mira, la delinqüència amb ganivet ha augmentat des de la pandèmia, cada any augmenta una mica més. Per exemple, hi ha una dada que és que en un any hi va haver, que és el que està comptabilitzat fins ara, de l'estiu del 2022 al 2023, perquè el 2024 encara no les tenim. En un any hi va haver més de 13.000 incidents registrats a Londres, i això va més, és a dir, cada any augmenta, i unes 250 persones van morir per delictes en gabinet durant aquest any. I aquest 2024, perquè no el tenim tancat, hi ha hagut fins ara 24 morts. Això són dades només d'Anglaterra i Gales, perquè Escòcia i Irlanda del Nord van per un altre... És a dir, no estan inclosos en aquestes dades. I aquí, a Gales i Anglaterra, les armes blanques han provocat fins ara uns 4.000 ingressos hospitalaris. Les xifres són molt altes. A més, parlem de gent jove, adolescents, fins i tot infants, les famílies estan molt preocupades, i tot per tot plegat és pel que el govern, els conservadors abans i ara els laboristes, tiren endavant una llei per prohibir matxets i ganivets. El pla del govern és reduir els delictes a la meitat en una dècada, perquè diuen que realment, objectivament, considera el govern, no hi ha cap necessitat perquè tinguis una d'aquestes armes a casa.
Aquí també es barreja el debat de la immigració, com es deia l'Oriol, és a dir, aquí hi ha l'extrema dreta intentant treure partit d'aquesta situació?
Sí, però les xifres són reals. L'extrema dreta ja va intentar treure profit d'un assassinat de tres nenes que hi va haver fa uns mesos a Southport, però és veritat també que les dades, les xifres que dona l'NHS, que és la Seguretat Social al Regne Unit, el Servei Sanitari Públic, diu que tot sempre no tenen les víctimes registrades, però que aquestes dades mostren que el nombre de persones ateses per ferides per arma blanca són més d'origen negre, asiàtic i d'altres ètnies. Molt més alta és la xifra que no pas dels pacients blancs. I aquí és on l'extrema dreta s'hi aprofita.
Però dius les víctimes, no els atacants.
Sí. I segons la policia, això forma part, o les bandes utilitzen moltíssim aquest tipus d'armes. Però no els atacants, no, disculpa. Si he quedat confús, no. Atacants, no.
Afegeixo la Alicia Puig i la Mònica Sabata. És evident que és un problema, és evident que és un problema que s'utilitza de manera política, és evident que la solució segur que no és al 100% la policial, però que cada vegada, i ara ens ho explicaven des d'Alemanya, des del Regne Unit, també a Catalunya, els Mossos d'Esquadra reconeixent que amb les armes blanques tenim un problema, i és que és molt difícil de detectar, i que s'ha naturalitzat que la gent vagi en els seus moments d'oci amb un ganivet a la butxaca.
Jo no ho sé si això s'ha normalitzat, de veritat. Anar amb una arma pel carrer, i en aquest sentit, jo seria caut a l'hora de reproduir aquests missatges com d'alarma social, perquè del que parlen els Mossos és que el 2019 van tramitar 4.800 armes i aquest 2023, 9.180. Per què? Perquè el 2022 es desplega també el Pla d'AGA, que bàsicament busca això, sí, degut a veure que pot haver-hi un augment. Però és veritat que és una bona notícia, enteneu-me en això, que se'n trobin més, perquè vol dir que els Mossos estan buscant-ne més, estan fent una activitat proactiva que abans no feien tant gràcies al desplegament del Pla d'AGA. Per tant, això és un fet. I després també és veritat que quan parlem d'armes blanques, els Mossos, per exemple, també relacionen un 13% d'aquesta possessió d'armes blanques amb violència, diuen, bueno, com en àmbit domèstic, entenem violència de gènere. Per tant, és veritat que relacionem aquesta idea de l'arma blanca amb aquell que ho porta al carrer preparat per la peleita, bueno, perdoneu per la paraula col·loquial, però m'enteneu, o per un acte molt major de terrorisme, i estem parlant que i així qualla un missatge com de tenir com una certa por al carrer, quan en el fons el que ens estan dient és que hi ha més incautacions perquè es busca més, i que no s'usen únicament per robatoris, quan aquí, el veia ara les dades, un 7% només són amb robatoris amb violència. Llavors, jo crec que evidentment és un tema que s'ha d'investigar, els Mossos han de fer una feina proactiva, però que aniria amb cautela a l'hora de dir que és una alarma social dintre la població catalana.
Jo ja t'ho compro, això de la cautela, Alicia, vull dir, ja hi estic absolutament d'acord, però crec que davant dels exemples, per exemple, que ens han explicat ara, no?, de Berlín i de Londres, o d'Alemanya i d'Anglaterra i Gales, diguem-ne, tot apunta a, no? És a dir, que els Mossos ens hagin de dir que hi ha 50 apunyalaments en un mes, que vol dir que n'hi ha 10 cada setmana, a mi, diguem-ne, les xifres em dirien coses si jo tingués les xifres del mes d'agost de fa 10 anys. Com que no tinc les xifres del mes d'agost de fa 10 anys, no sé si això és molt o és poc, no? Si els Mossos ens haguessin dit, doncs fa 10 anys passava això, fa 5 anys passava això, fa 3 passava això, i de 3 a 1 l'augment és brutal, aleshores preocupem-nos seriosament, no? Però jo crec que aquí hi ha una altra cosa important, que és la percepció que la ciutadania té d'això. És a dir, una cosa és la realitat, que hi hagi al carrer, 50 apunyalaments al mes d'agost, i l'altra és la percepció. La percepció per què ve donada? Doncs segurament perquè, t'hi has pogut trobar, no és el meu cas, no he vist ningú amb una arma blanca pel carrer. Dos, els mitjans de comunicació en parlen, és veritat, n'estan parlant més, perquè fan la seva feina i la fan ben feta, i per tant, si els Mossos fan la seva feina, els mitjans també fan la seva feina ben feta, i parlen d'una cosa que està esdevenint una realitat social, i l'altre és, després, el nou cos de Mossos d'Esquadra, no? que ja diuen que és un dels seus, una de les seves prioritats, veure què faran, perquè crec que com a societat no ens fa cap bé que creixi aquesta percepció d'inseguretat, perquè afecta, diguem-ne, les nostres relacions de cada dia i afecta quan te'n vas a un concert o afecta quan te'n vas a una mani o afecta, no? I per tant, crec que aquí hem de remenar les dues coses, no? És a dir, seria bo que quan els responsables policials ens donen dades ens expliquessin què estava passant uns anys enrere, perquè això, diguem-ne, no? Científicament ens situa, i l'altre és com treballem aquestes percepcions amb la ciutadania.
Que a mi això és una cosa que, ho deixo anar aquí, cap no, però que amb la seguretat jo crec que és un tema recurrent, que és que costa trobar molt dades històriques, en el sentit de poder veure quines són les evolucions des de 1980 de la seguretat a Catalunya, per exemple. I llavors, en aquest sentit, ens veiem atrapats com en onades que van venint de tant en tant, que mostren com si ara mateix estiguem en el pitjor moment de la inseguretat de Catalunya, no? Amb aquesta parlar-ho contínuament. I és difícil comparar-ho i és difícil veure si estem dient i reproduint relats que es basen en les dades o més en percepcions autocreades, induïdes, i que es van creant i alimentant entre tots.
Home, induïdes no crec que siguin, perquè quan els mitjans informen, jo, o quan els Mossos informen...
Anem a parlar per al·lusions, diguem-ne. És a dir, com a mitjà...
Induïdes no són, perquè són realitat.
Volia posar context, no sobre el que has dit ara, sinó sobre el tema en qüestió. Quan un afronta aquesta mena d'informacions, sempre pensa, compte de no fer alarmisme, compte de no utilitzar un exemple concret com una generalitat. Però és veritat que quan cada vegada t'arriben més inputs de que hi ha aquesta presència de la navalla en l'oci, no estic dient que tothom al carrer vagi amb navalla o que tothom que surt de nit es troba amb algú amb una navalla, però cada vegada hi ha més aquesta sensació. Vas a les fonts oficials, que són Mossos d'Esquadra, i et diuen, sí, 4 de cada 10 morts ja són amb arma blanca, hem decomissat el doble de les navalles que havíem decomissat fa uns anys, també perquè les busquen més, però també perquè hi són. Si tu busques més una cosa que no hi és, no la trobes. I llavors un té la sensació de dir, si n'informo molt, faig efecte crida, creo alarma social, genero un debat potser artificial, si no n'informo, estic blanquejant, fent veure que no passa res, estic amagant un debat, i trobar el punt mig, que ja entenc que l'hem de trobar, no sempre és fàcil.
Jo quan parlava dels mitjans no ho deia precisament per això.
Però jo m'hi trobo cada dia.
Que crec que feu una bona feina informant de la manera que informeu, i a més crec que la informació també és la manera que l'extrema dreta, que està utilitzant aquests temes per fer demagògia constant sobre la immigració, no? Els nouvinguts, etcètera,
posar-hi dades per context, que és el que deia l'Oriol.
També és una manera de combatre això, perquè si no l'extrema dreta campa i deixa anar tot el que li convé.
Només deixa'm matisar que quan he dit induïda no era un atac aquí.
No.
És veritat que jo, per exemple, i estic convençuda que molts oients i vosaltres també, jo cada cop que entro a Twitter, el meu algoritme ha esdevingut boig, i per tant hi ha un sobreestímul de vídeos de situacions d'inseguretat a Catalunya que et fan pensar...
Que molts d'ells no són a Catalunya, que molts d'ells són de fa no sé quants anys. Per tant, quan intentes posar-hi context, vas a les fonts oficials i llavors et trobes que no és el que et pinta a Twitter, òbviament, però tampoc no és la situació que teníem fa uns anys. I ara volia dir-li a l'Oriol que no deies que la sensació que hi ha a Alemanya de que són immigrants i després les dades demostren que no, que hi ha atacs d'immigrants, però que n'hi ha molt, la immensa majoria són d'alemanys, com aquí són de catalans. És a dir, que no estem dient que sigui un problema de la immigració.
No. De fet, mira, un estudi que ha encarregat la Mitteldeutscher Rundfunk, que és la televisió pública dels estats del centre i l'est d'Alemanya, diu que la tinença d'una arma blanca s'atribueix més a la situació econòmica que no pas a la nacionalitat o procedència. Uh-huh. Clar, que de vegades les dues coses van agafades de la mà, perquè doncs, hi ha molts migrants que han arribat en aquest país, d'un milió de sirians, la meitat no tenen feina, viuen de subsidis, molts malviuen, i aleshores pot coincidir les dues coses, eh? És a dir, una mala situació econòmica amb la procedència. Però en qualsevol cas, les estadístiques parlen per si soles, que també s'han d'agafar sempre amb pinces, perquè és veritat que no tenim un històric doncs que vagi molt enrere. Aquí s'ha començat a registrar els delictes amb arma blanca el 2021, per tant, són xifres que tenim per comparar des de fa tot just 3 anys. però hem vist aquest increment del 12% del 2023 respecte al 2022. Per tant, sí que bé, aquests darrers anys s'ha anat veient un augment de la presència d'aquest tipus d'armes. Mm.
I a Londres sí que les dades, deies, de la Seguretat Social, no?, de l'INEQS, el Sistema Nacional de Salut anglès, colla, sí que demostren aquestes dades, no?
Sí, 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 que ho marquen claríssimament. És això, no?, que el nombre de víctimes, que és extrapolable també una mica, els atacants no es ven bé el mateix, però sí que demostren una mica. Però aquí no tenim un estudi com el que explicava l'Oriol, que dona tants detalls, no?, d'això, però vaja, una mica sí que va per aquí.
Colla Ballester des de Londres i Oriol Serra des de Berlín. Gràcies a tots dos. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Insisteixo que el tema és delicat i que segur que mereix una anàlisi més en profunditat, perquè si no ens quedarem només en la superfície i les conclusions són equivocades. Però les dades ens demostren que hi ha aquest augment i que, per tant, haurem de veure si és que l'augment és perquè es busca més, perquè s'hi està més a sobre, perquè s'està ara aconseguint unes dades que fa uns anys no es tenien, o perquè realment la situació està, no diré desmadrada, perquè és obvi que qui surt a la nit a Barcelona a sopar ja sap que pots anar a sopar amb tota naturalitat. No estem al Bronx en les pitjors èpoques, però sí que aquesta sensació de que cada vegada és més fàcil que trobis algú que et treu una navalla, que no vol dir que te la clavi, que no vol dir que t'acabi apunyalant, però aquesta presència sí que els Mossos d'Esquadra detecten. L'altre dia hi havia les declaracions d'Albert Batlle dient, apel·lant a la responsabilitat individual de cadascú. Tots tenim un ganivet a casa, no l'agafem per sortir a les nits.
No cal, no?
No? Ja
no, no cal sortir a sopar amb un ganivet.
No, home, no cal, no. No. És recomanable no sortir. El restaurant ja te'n donaran, de ganivet.
El restaurant ja te'l donen.
Sí, exacte, no? Però vaja. No sé si volies dir alguna cosa, Alicia. Ens falten, 4 minuts per arribar al final. Només fem-vos una pregunta sobre... Avui hem tingut el primer avís dels socis de govern de Salvador Illa, perquè, clar, ell a l'entrevista ahir a Catalunya Ràdio TV3 anunciava que es reactivava l'ampliació de l'aeroport del Prat. Avui, després de la reunió del Consell de Govern, hi ha hagut una nota de premsa en què es deia que s'estudiava l'ampliació de la pista. Això ha fet que automàticament Comuns i Esquerra diguessin que això no entrava en els plans i que no és el model que ells defensen. I després han matisat des del govern que no està decidit ampliar la pista i el que volen és que els experts diguin de quina manera es pot rendibilitzar millor l'aeroport del Prat i que el govern, de moment, no té cap decisió ferma, sinó que estudiarà el que li diguin els tècnics.
Que a mi, t'he de dir, Òscar, que aquesta cosa dels tècnics em fa bastanta gràcia, perquè et poses a mirar la llista i tenim el president en aquest comitè d'experts i el president d'Aeroports de Catalunya, el secretari general de Transports Aeri, el director general d'Aviació Civil. Per tant, no tenim ambientòlegs, veïns del Prat, tenim uns comitès d'experts tècnics, però en càrrecs públics, que, per tant, sabem que li diran a Salvador Illa. Per tant, en aquest sentit, Salvador Illa escapa una mica el debat posposant-lo uns quants mesos, però el que ens està dient és aquesta gent està reunida per trobar la millor opció, però l'aeroport s'ampliarà. Jo crec que això és evident que... no ho sé, Mònica, si vols continuar, però és una mala notícia econòmica per Catalunya.
30 segons.
Una mica és molt suau pel teu primer dia, està bé. Jo, quan vaig sentir Salvador Illa dient els tècnics ja ens diran què hem de fer, vaig pensar, estàs defugint la primera patata calenta que té el teu govern. Era evident que Esquerra i els Comuns avui sortirien en tromba. Ja se li ha preguntat a la portaveu. Ha dit, tenim informes diversos i agafarem tots els informes, veurem, però jo crec que això portarà cua, perquè imagino que el PSC vol ampliar sense cap mena de problema i, òbviament, Esquerra i Comuns s'hi posaran en contra.
Doncs veurem, perquè tindrem setmanes i mesos per tal d'anar-ho analitzant. Ens queden un parell de minuts i mig per arribar a les 4. Tenim una mica de publicitat. Per tant, Alicia Puig, Mònica Sabata, gràcies a totes dues. Fins
gràcies
la pròxima. Una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Una festa al terrat o una sessió de networking?
EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Convidar un pobre desgraciat per riure tant d'ell tota la nit és per pixar-se de riure, Pere.
No, és que faig maquetes i ella està molt interessant.
No.
Sí, sí. Amb mestos! El que li puc assegurar és que no ens avorrirem, eh?
No.
Ah, te'l faràs, te'l trobaràs. Qui la fa, la paga.
Però aquest home és fantàstic!
Allò no no parà.
Nit de comèdia esbojarrada.
Aquest tio és un fora de sèrie.
El sopar dels idiotes. A la plataforma 3Cat i a TV3, dijous a la nit.
Nois, que torna al búnquer, eh?
Què dius?
Home, sí. Al migdia, això sí, a la una del migdia.
Sóc a l'escola, jo.
Doncs mala sort, Neus, t'hauràs de muntar. A més, a la una del migdia ens adaptarem una mica al nou horari, un magazín de migdia.
Fresc.
Sí, dinàmic.
Vinga, de cuina, parlarem.
Sí, la Neus portarà la secció de tecnologia.
Sí, perfecte.
Consells per cuidar les plantes.
Jo faré una secció de skin care.
Cada 15 dies vindrà un veterinari i donar consells pel gos, també, si us interessa. Bueno, una cosa així de to baix, sense posar-nos amb l'actualitat ni
zero,
la política.
Zero insults.
Una mica adaptant-nos a com està el país.
Sí, senyor.
Al búnquer, a la una, cada dia.
Catalunya migdia.